Ara són les 2 del migdia. Llogaters de pisos pateixen més discriminacions i pujades de preu més elevades quan intervenen immobiliàries de pel mig. Ho constata un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que s'ha publicat avui i que alerta del boom de les empreses d'intermediació en el mercat d'arrendament a Barcelona i de l'empitjorament també de la situació dels lloguers que comporta aquest fenomen. L'estudi constata que 6 de cada 10 lloguers on hi ha intervingut un agent immobiliari, els llogaters han patit pujades de preu més enllà de l'IPC en els últims 5 anys, davant del 43% dels arrendataris amb tracte directe amb el propietari. Altres greuges que pateixen quan hi ha una immobiliària pel mig són les barreres d'accés a un habitatge on inclús molta gent ha de passar una mena de càsting per si és la persona adequada per viure en aquell pis o el cobrament excessiu d'honoraris. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Això vol dir, doncs, que la majoria de la població que viu de lloguer pateix aquestes discriminacions, ja que la majoria de contractes que s'assignen avui en dia són amb una immobiliària d'intermediari.
L'estudi conclou que aquestes empreses gestionen una part cada cop més gran del mercat de lloguer. Només a la ciutat de Barcelona ja s'encarreguen de 3 de cada 4 pisos que estan al mercat de lloguer, per davant de Madrid, on la incidència dels agents de la propietat existeix en un 34% dels contractes de lloguer. La investigació també conclou que el nivell d'insatisfacció amb l'habitatge és més gran quan hi ha les immobiliàries.
Un dels autors de l'estudi és el nostre expert en habitatge de capçalera, l'investigador de l'Hidra, Jaime Palomera, amb qui hem mantingut una conversa que escoltarem d'aquí una estona i on ens ha avançat com s'ho fan aquestes immobiliàries per controlar tot el mercat de lloguer que hi ha, per exemple, a Barcelona. Un estudi que s'ha presentat també el mateix dia que s'ha sabut que el Ministeri de Consum ha obert un expedient a plataformes de lloguer turístic que anuncien pisos sense tenir llicència.
El ministre ha demanat informació a aquestes plataformes per poder estudiar els casos i comprovar si la informació que els envia les comunitats autònomes i si els ajuntaments també és certa. Si es constata que s'ha estat llogant pisos a turistes sense tenir llicències, les empreses s'exposen a multes d'uns 100.000 euros.
Tot això el mateix dia en què ha començat a Barcelona, el SIL és del Saló Internacional de les Empreses Logístiques.
Resulta que la logística és tan sexy como que proporciona puestos de trabajo, que son puestos de trabajo de calidad.
Més de 650 empreses del sector es troben aquests dies a Fira de Barcelona.
El Consorci de la Zona Franca, organitzador d'aquest saló, calcula que uns 14.000 visitants passaran pel recinte des d'avui i fins divendres, que és l'últim dia de Fira. Diverses empreses mostren aquests dies les seves solucions per fer més eficient i optimitzar el sector de la logística i el transport. Avui mateix s'ha presentat un vehicle autònom d'última milla que aquest any farà un projecte pilot a l'entorn del Mercat del Born de Barcelona.
Un saló logístic que ha inaugurat avui el ministre Òscar Puente i on ha destacat el paper capdalt d'Europa en avançar cap a un model d'infraestructures que sigui respectuós, ha dit, amb el medi ambient i que avanci cap a la descarbonització de l'economia. Puente, que també ha aprofitat el Congrés per parlar de la imputació de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per presumpta corrupció.
Sí, el ministre pensa que el jutge ha actuat de forma totalment intencionada citant a declarar Begoña Gómez enmig de la campanya per les europees i ho emmarca en la guerra bruta de l'Estat per desgastar electoralment el PSOE.
No hay en este momento razones diferentes de las que tuvo en su día el juez para no llamar a declarar a la denunciada.
I avui és el dia dels donants d'òrgans. I aprofitant aquesta data, l'Organització Catalana de Transplantaments ha publicat les xifres. I un cop més, Catalunya està a nivells històrics. Per primer cop, s'han superat els 50 donants per cada milió d'habitants, una dada que no supera cap altre país del món.
I això és gràcies a la capacitat mèdica dels professionals i dels hospitals d'aquest país, però també gràcies a la generositat dels ciutadans. Ho reconeix Jaume Tor, director de l'Organització Catalana de Transplantaments.
Molt satisfets, perquè vol dir no només que els equips i els centres i tot està funcionant correctament, sinó sobretot que la solidaritat i la voluntat dels donants doncs es manté extraordinària en uns nivells magnífics. Aquest és el gran actiu. Tot aquest món és els donants.
Des de principis d'any a casa nostra ja s'han fet més de mig miler de trasplantaments, un 9% més que durant els mateixos mesos de l'any passat.
I la crònica de successos ens porta aquest dimecres a Torredembarra, on els Mossos han començat a investigar la mort violenta d'un home, el cos del qual ha aparegut dins d'una furgoneta a prop de la platja amb signes de violència.
Cap a un quart de nou del vespre d'aquest dimarts, un testimoni va alertar la policia que el vehicle estava aparcat des de feia uns dies al mateix lloc. Els agents s'hi van desplaçar i van localitzar el cadàver de la víctima a l'interior.
I avui en els esports...
Veo competencia, veo ilusión, veo ganas de ser mejores, veo ganas de demostrar.
Comença la preparació de l'Eurocopa per a la selecció espanyola de futbol.
Aquesta nit a 9:45 juguen un partit amistós contra Andorra, amb Pedri i Lamine Yamal com a representants destacats del Barça. Tots dos tindran un paper molt destacat dins la roja en la disputa de l'Eurocopa, que comença la setmana que ve a Alemanya.
I pel que fa al motor, Ducati ha fet oficial avui el fitxatge de Marc Márquez.
El pilot català firma un contracte per 2 temporades i competirà en igualtat de condicions amb Pecco Bagnaia a partir de l'any vinent. El nou contracte tornarà a convertir Marc Márquez en el pilot més ben pagat a tota la grella de MotoGP.
I el titular cultural d'avui és pel Clotilde Fes, que ha presentat cartell amb Alfred García, Figaflau, Eslil Dam i Ola Su com a protagonistes. El festival se celebrarà tots els dimecres del mes de juliol als Jardins del Palau Robert, al centre de Barcelona. Les entrades gratuïtes ja es poden reservar a partir de demà. Això és a grans trets el més destacat d'aquest matí de dimecres. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, previsió del temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada d'avui, aquest matí, amb fresca cap a les comarques de l'interior, però ara fa calor arreu de Catalunya, temperatures que a la costa estan situades al voltant dels 24-25 graus, però molts punts de l'interior del país a primeres hores de la tarda arribarem a fregar els 30 graus i fins i tot al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre puntualment sobrepassarem aquests 30 o 32 graus, per tant, temperatures en alguns punts del país de ple estiu. Amb una tarda que es presenta assolellada a bona part de Catalunya, tot i que creixen núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i aquesta tarda podrien deixar escapar alguna gota a punts del Ripollès i de Garrotxa, però serien coses puntuals i molt, molt aïllades. Demà tindrem un temps idèntic al d'avui. Al matí una mica de fresqueta, però de dia calor, perquè les temperatures demà, dijous, encara seran una mica més altes i tocaran sostre entre divendres i dissabte, amb algunes màximes a l'interior per damunt dels 35 graus, per tant, temperatures molt altes. També demà un dia de sol, a la tarda pot haver-hi algun ruixat cap al Pirineu més oriental i seria a partir de dissabte que tornaria l'activitat tempestuosa i també de cara a diumenge. Però d'augment, avui un dia plàcid, tranquil, molt semblant al de demà i amb aquestes temperatures pràcticament de ple estiu.
Gràcies, Jordi. Ara són 2:07 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i David García, la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Llogar un pis a través d'una immobiliària genera més discriminacions al llogater que si el lloguer es fa de particular a particular. Ho constata un estudi que ha fet l'IDRES, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, i que alerta que hi ha un boom de les immobiliàries en el mercat de lloguer i a la capital catalana ja gestionen 3 de cada 4 pisos que es lloguen.
L'estudi ha analitzat els lloguers a Barcelona i a Madrid i ha constatat que gairebé el 63% dels pisos llogats amb intermediació d'una immobiliària han patit pujades de preu més enllà de l'IPC en els últims 5 anys davant del 43% dels arrendataris amb tracte directe amb el propietari. Per tant, els investigadors conclouen que la professionalització del mercat no ha millorat les relacions entre llogaters i propietaris, sinó que les han empitjorat.
D'altra banda, la investigació constata que els habitatges amb contractes mediats per una immobiliària tendeixen a patir més problemes. Es discrimina a l'hora d'accés a un pis, els llogaters estan més insatisfets, pateixen més problemes amb els propietaris i se'ls cobren imports que no els pertocaria assumir.
Segons l'estudi de l'IDRA, gairebé la meitat de les persones que busquen pis a través d'immobiliàries ha patit alguna mena de discriminació davant del 37 dels qui l'han buscat contactant directament amb el propietari. La discriminació més habitual és la situació laboral. A més, quan s'ha llogat el pis amb un intermediari, el llogater està més insatisfet, fins al punt que, segons l'estudi, 6 de cada 10 tenen intenció de canviar de pis.
L'estudi ha estat elaborat, entre d'altres, per l'investigador de l'IDRA, Jaime Palomera, és el nostre expert de capçalera en matèria d'habitatge, que ens en pot donar més detalls. Senyor Palomera, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, a partir d'ara, coneixent aquestes conclusions, què haurien de tenir en compte les persones que hagin de llogar un pis a través d'una immobiliària?
Bé, el que ens mostra l'estudi és que les immobiliàries han crescut molt, s'han disparat, i ara mateix gestionen més lloguers que mai. A una ciutat com Barcelona ja gestionen 3/4 del mercat. Uh-huh. I el que ha d'entendre la gent és que això no ha passat, no és un fenomen meteorològic, ha passat per un motiu molt concret. I és que hi ha dos mecanismes, no? Les immobiliàries el que fan quan un particular treu un anunci, i un particular posa un anunci en un portal immobiliari, en un portal, no, com els grans, la immobiliària truca al particular a través d'aquest anunci i li diu el següent: mira, jo et porto al pis, te'l gestiono, t'aconsegueixo un preu més alt, et puc aconseguir més diners, i a més et faré un contracte molt favorable, i tot això no m'ho hauràs de pagar. Clar, qui ho paga? Ho paga el llogater. aquesta és la manera a través de la qual les immobiliàries han pogut gestionar cada cop més lloguers, perquè pels propietaris és una oferta increïble. Et porten el lloguer, et donen més beneficis i, a més, no has de pagar. Això ja es fa a Barcelona i a una part de Catalunya des de fa molts anys, i ara s'està fent també arreu d'Espanya, no? I, per exemple, a Madrid el que veiem és que les immobiliàries, en realitat allà, només gestionen un terç del mercat. Però en els darrers anys s'han disparat, i això ha anat acompanyat també de que s'ha disparat el cobrament d'honoraris, justament perquè és la manera a través de la qual estan podent acaparar, gestionar cada cop més pisos.
Clar, però no només a través dels honoraris, hi ha aquests abusos de les immobiliàries. A l'estudi, per exemple, també poseu que hi ha discriminacions a l'hora d'accedir a un propi habitatge.
Sí, sovint es parla de la discriminació de tipus racial, uh-huh. Però el que veiem en aquest estudi és que la principal forma de discriminació és laboral. Molta gent, quan va a buscar a casa, es troba que, segons el tipus de treball i les condicions laborals que tingui, doncs això ja és una barrera d'entrada que et deixa fora. Per exemple, la figura de l'autònom ho té molt més complicat. També es demana que els contractes siguin no només indefinits, sinó que, a més, es cobri sovint el triple del que val el pis. I tota una sèrie de condicionants econòmics que deixen fora molta gent que podria entrar al pis i pagar el lloguer.
Clar, parlem d'aquests abusos d'immobiliàries, però també n'hi ha, per exemple, amb contractes directes entre propietaris. En aquests casos, quins exemples podem trobar?
Bé, en realitat són similars, però el que ens ensenya l'estudi és que, de manera sistemàtica, els problemes creixen quan hi ha un intermediari. Uh-huh. I això és molt important, perquè lo normal és que si un sector es professionalitza, que sol dir, no?, que si el mercat de l'habitatge es professionalitza, això donarà més garanties. I aquí veiem que està passant lo contrari. Quants més professionals intermediaris hi ha en les relacions entre propietaris i llogaters, pitjor són les relacions. Com deies, no?, més problemes, reparacions que no es fan, més possibilitat de que et pugin el preu, i tota una sèrie de conseqüències negatives que no s'haurien de donar. Però això té a veure amb el que comentava al principi, i és aquest mecanisme que consisteix en dir-li al propietari: jo et porto el pis i, a més, et dono tota una sèrie de beneficis. Clar, tots aquests beneficis, que consisteixen en pujar més el preu, en que el contracte sigui molt favorable al propietari, això es fa a costa del benestar del llogater. Això té un efecte negatiu per la persona que entra a viure en aquella casa. I per això el que diem amb aquest estudi és que el que hauria de fer l'administració és assegurar-se de que aquest incentiu pervers, aquest conflicte d'interessos que tenen les immobiliàries, aquesta manera de funcionar, que és treballar per un propietari i portar-li tota la gestió, però que no pagui tots aquests costos al propietari, és això, és l'arrel del problema i el que s'ha d'acabar de desarticular. La llei d'habitatge, aprovada fa un any, ho prohibeix, però el que ens ensenyen les dades és que se segueix fent en una part important del mercat.
No hi ha prou inspeccions, en aquest cas, en aquest sentit?
No hi ha inspeccions de cap mena. De fet, una de les qüestions que diem com a recomanació és que s'hauria d'introduir la inspecció i la sanció. Així com en el món del treball, doncs és normal, tot i que no passa cada dia, però és normal que hi hagin inspeccions laborals, en el món de l'habitatge no es fa això d'ofici. L'administració no posa recursos, no es fa, i això fa que hi hagi una sensació d'impunitat molt gran en aquest mercat.
Jaime Palomera, investigador de l'Hidra, gràcies per atendre i explicar-nos també sempre aquestes qüestions d'habitatge, sempre que li demanem aquí a Ràdio Estel. Que vagi bé, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
D'altra banda, per cert, el Ministeri de Consum ha obert una investigació sobre les plataformes de lloguer turístic per anunciar habitatges que operen sense llicència a diferents ciutats espanyoles, entre elles Barcelona. Aquesta és una pràctica que suposaria una infracció de la llei dels consumidors i que podria arribar, atenció, a ser sancionada amb fins a 100.000 euros.
Sí, el govern espanyol ha obert aquesta investigació després de tenir coneixement per les comunitats autònomes i els ajuntaments que un nombre significatiu de vivendes turístiques estarien operant sense llicència. La Direcció General de Consum ha enviat requeriments a les principals plataformes plataformes de lloguer turístic i amb la informació que els arribi determinaran l'activitat i la responsabilitat d'aquells grans arrendadors o empreses dedicades a la gestió de nombrosos pisos turístics en diverses comunitats i que, de fet, podrien estar incorrent en pràctiques comercials il·legals.
Doncs, precisament parlant de turisme, Barcelona ha anunciat que reforçarà la vigilància i la neteja en 16 zones de la ciutat on ja hi ha un excés d'aquests turistes. L'Ajuntament de la capital catalana invertirà 44 milions d'euros per frenar la massificació i, en alguns casos, limitar el nombre diari de visitants per reduir les molèsties que els turistes provoquen als veïns.
El tinent d'alcaldia Jordi Valls reconeix que Barcelona ha arribat al màxim de la seva capacitat pel que fa als turistes i que cal repartir-los millor per tota la ciutat.
Estem al límit. Estem al límit de turistes a Barcelona i estem al límit en certs entorns determinats. Dit això, la gestió dels fluxos es pot, ho hem d'intentar fer, posant intel·ligència i intentant ubicar la gent en altres àmbits, cosa que no és fàcil, dins de l'àmbit cultural o dins de l'àmbit de la ciutat, no?
El nou pla de gestió defineix 16 espais de gran afluència, els divideix en 3 apartats. L'entorn de la Sagrada Família, el Parc Güell i el Mercat de la Boqueria seran els prioritaris. Aquí l'Ajuntament limitarà el flux de turistes per evitar que la visita sigui decebedora. La zona del Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, la Rambla, els barris Gòtic, la Barceloneta i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera s'han declarat també espais turístics. Finalment, la Rambla del Poble Nou, tot el front marítim, el Parc del Fòrum, el de les Glòries, el Turó de la Rovira, el Mercat de Sant Antoni, la muntanya de Montjuïc, el barri del Poble Sec i també l'entorn del Camp Nou s'inclouran en aquest pla, però en aquest cas es considera que encara hi ha més presència de veïns que de turistes.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 16 minuts, ja ha obert portes a Fira de Barcelona una nova edició del CILES, la Fira Internacional de les Empreses del Sector Logístic. Des d'avui i fins divendres ocuparà el recinte Montjuïc de Fira de Barcelona i comptarà amb la presència de 650 empreses. S'espera que a prop de 14.000 visitants passin per les instal·lacions.
El CILES acollirà més de 100 ponències i 320 conferenciants des d'avui fins divendres. Diverses empreses mostren les seves solucions per fer més eficient i optimitzar el sector de la logística i del transport. Aquest any destaca la presència de més d'un centenar d'empreses emergents d'aquest sector, les conegudes com a start-ups. A més, hi ha una àrea d'exhibició del que és una cadena de subministrament digital. Entre les propostes del món de la robòtica, ressalta el vehicle autònom del repartiment d'última milla de Baibé Logístics, que aquest any farà un projecte de prova pilot a l'entorn del Mercat del Born. Durant la inauguració, el delegat especial de l'Estat del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha destacat la importància de les empreses logístiques.
Resulta que la logística és tan sexy como que proporciona puestos de trabajo, que son puestos de trabajo de calidad, que son puestos de trabajo que están ligados a las nuevas tecnologías y, sobre todo, la logística, por su especial característica, está ligada al territorio. Por tanto, la actividad logística, evidentemente, no se puede deslocalizar.
Es calcula que l'impacte econòmic que deixarà Barcelona aquest saló superarà els 50 milions d'euros.
I el ministre de Transports, Òscar Puente, també ha assistit a l'acte inaugural. Ha destacat que la descarbonització no és incompatible amb el creixement d'infraestructures com les carreteres o els aeroports i ha celebrat la feina que s'està fent al conjunt de la Unió Europea.
Ahora que estamos cerca de unas elecciones europeas, no está de más recordar que desde Europa estamos en una posición privilegiada para liderar el cambio del transporte global. Contamos con un marco regulatorio avanzado, un fuerte compromiso con los objetivos climáticos que plasmamos en políticas ambiciosas como los Next Generation y una capacidad de innovación que nos distingue a nivel mundial.
Doncs Òscar Puente, que des d'aquest mateix saló de la logística ha donat explicacions sobre el fet que el jutge Citesa ja ha declarat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pel presumpte cas de corrupció. I ho ha fet per dir que pensa que tot plegat és una estratègia judicial per desgastar el PSOE per a les eleccions de diumenge. Ho ha seguit la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Puente pensa que no és casualitat que el jutge Citesa declarar ahir Begoña Gómez just quan falten 5 dies per les eleccions europees i quan va descartar fer-ho, quan va obrir la causa. Si bé evita fer servir explícitament el terme lawfare, sí que ho enmarca la guerra bruta de l'Estat per desgastar-los electoralment.
La decisión tomada en este momento y anunciada a través de los medios de comunicación es evidente que solo se puede interpretar en clave electoral. Es decir, no es que lo digamos, es que no cabe otra interpretación posible a tenor de la propia lógica procesal que el juez estableció desde el principio. Y esto hay que decirlo con claridad.
Puente defensa la innocència de Begoña Gómez dient que no hi ha ni una sola prova que l'incrimini i pensa que és del tot adequat que Pedro Sánchez es dirigeixi als ciutadans a través de cartes quan ho consideri oportú.
Estel Migdia.
Gràcies, Judit, des de Fira de Barcelona. Canviem de qüestió. Per primera vegada a la història, Catalunya ha superat els 50 donants d'òrgans per cada milió d'habitants. És una xifra històrica molt per sobre de països del nostre entorn. I per posar-ho en context, un exemple. El país que més s'hi apropa són els Estats Units, on hi ha 45 donants per cada milió d'habitants. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Quan parlem de donants d'òrgans, sovint tenim al cap les persones que moren en un accident de trànsit, però ja no és així, ho explica el doctor Àngel Ruiz, coordinador de trasplantaments de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Fa uns 20 anys, la proporció d'accidents de tràfic respecte al total de donants era del 20-25%. A dia d'avui està al voltant de 5-6% de tots els donants. És a dir, la proporció ja era baixa, ara és molt més baixa. La gran majoria són malalts de mitjana edat, al voltant dels 60 anys, amb un accident cerebrovascular hemorràgic o amb un ictus.
Un canvi que ha estat possible gràcies a l'evolució de la medicina dels últims anys. Avui en dia, un òrgan d'un cos que ha estat en parada cardiorrespiratòria pot ser trasplantat, tot i haver estat uns 30 minuts sense rebre sang. Però per això cal un important desplegament tècnic i una alta preparació dels metges, una capacitat que Catalunya té, com demostren els gairebé 600 trasplantaments que s'han fet des de principis d'any. Una xifra històrica que només és possible gràcies a la solidaritat dels donants i que situa la llista d'espera per rebre un òrgan en 2 o 3 mesos. De fet, en 2 anys ja s'ha recuperat el nivell de donacions anterior a la pandèmia.
Una capacitat, doncs, de la medicina catalana que també permet entomar amb relativa facilitat el repte que suposarà la implantació de la nova Llei Europea de Regulació de Substàncies d'Origen Humà. La norma posa ordre a la donació d'òrgans, cèl·lules i teixits i vol igualar les condicions a tota Europa, Pau.
Sí, l'Organització Catalana de Trasplantaments reivindica que Catalunya és un territori capdavanter en aquest camp. Per tant, en molts casos, la nova normativa europea donarà cobertura a coses que ja s'estan fent i que amb aquesta legislació tindran una regulació més clara. Però els responsables científics tenen clar que la llei SOHO, les inicials de substàncies d'origen humà en anglès, enforteix la protecció dels donants. Ho diu el doctor Sergi Querol, director del Registre de Donants de Medula Òssia de la Fundació Josep Carreras.
No vol limitar el desenvolupament de la ciència, la tecnologia i la terapèutica. Vol protegir el donant com a ens fonamental, no? Llavors, que no estiga retribuït, que estiga controlat les entitats que donen. Tot això l'hem de veure com un fet positiu, no com un fet de limitació del desenvolupament de la ciència.
La normativa parla d'aspectes que fins ara no estaven recollits a cap llei, com la llet materna o la macrobiota intestinal. A més, queda totalment prohibit pagar diners a ningú per fer donacions. Només hi ha un aspecte que en queda al marge, les donacions relacionades amb la reproducció assistida. En aquest cas, la llei permet pagar els costos, però cada estat haurà de regular quina interpretació en fa. I aquí és on els experts preveuen que s'obri la batalla de les empreses per mantenir els pagaments per fer donacions d'òvuls o d'esperma.
Gràcies, Pau, i també sobre salut. Les infermeres alerten d'una proliferació de casos de xarampió la propera tardor si la població no es reforça ara amb vacunes. Aquest augment de contagis diuen que es produirà per l'efecte dels viatges d'estiu a zones on ara hi ha molta incidència, com per exemple Anglaterra.
Sí, des de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària han explicat que aquesta malaltia es propaga amb molta facilitat, és altament contagiosa i es pot contraure a qualsevol edat. A més, apunten que és una patologia greu que pot derivar en complicacions i fins i tot en la mort. Per això les infermeres fan una crida a promoure la vacunació contra el xarampió.
I d'altra banda, avui ha començat a Barcelona el Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència que organitza la Universitat Ramon Llull Blanquerna. El Congrés té com a objectiu estudiar i analitzar la situació de la llibertat religiosa a Catalunya.
Abans de començar aquest congrés, la directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez, ha remarcat la necessitat de conèixer totes les religions i de fomentar aquest coneixement a les escoles. Declaracions al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Calia fomentar el coneixement en general, a la pública, a la privada, a dalt, a baix, a l'esquerra i a la dreta, és a dir, a tot arreu. El coneixement no ha de ser un antídot, no perquè siguem més cultes evitarem la barbària, Ens ajudarà i ens protegirà i ens farà més sensibles i més empàtics amb els altres. Per tant, que hi hagi coneixement de totes les religions que tenim és que m'assembla una evidència, una necessitat.
Al Congrés s'hi presentaran bones pràctiques locals, regionals o internacionals en gestió de la diversitat religiosa i promoció de la llibertat religiosa i de consciència. També s'analitzaran els estàndards internacionals de valoració de l'exercici de dret a la llibertat religiosa i de consciència i de prevenció de les vulneracions. I en darrer lloc, els experts i responsables de diverses entitats internacionals debatran sobre la situació internacional al voltant de la llibertat religiosa.
I abans Abans dels esports en successos, han trobat el cos d'un home mort dins d'una furgoneta estacionada a Torredembarra. Els Mossos d'Esquadra ja ho investiguen per què el cadàver presenta signes clars de violència.
Un testimoni va alertar la policia i al vespre va explicar que el vehicle portava uns dies estacionat a una zona propera a la platja. Un cop allà, els agents van localitzar el cos sense vida d'una persona a l'interior del vehicle. Segons fonts de la policia, el cos es trobava en avançat estat de descomposició, cosa que confirma que l'home porta força dies mort. Agents d'investigació de la comissaria de Tarragona s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Quasi 25 minuts, la selecció espanyola de futbol disputa avui a 2:15 de la nit un partit amistós amb Andorra que servirà de preparació per l'Eurocopa d'Alemanya que comença ja la setmana que ve, el 14 de juny. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Espanya i Andorra només s'han enfrontat un cop el 2004 a Getafe amb victòria ampliada dels espanyols per 4-0. El partit es disputa ara a l'estadi Nuevo Vivero de Badajoz amb totes les entrades venudes. Els convocats amb la Roja estan concentrats des de l'1 de juny a la ciutat de futbol de les Rotes per preparar-se per l'Eurocopa. El combinat espanyol ja és a Badajoz i ha viatjat sense Rodri i Dani Olmo, que es queden a Madrid fent un pla específic d'entrenament. Aquests dos futbolistes s'afegeixen a les baixes d'Aymeric Laporte, Dani Carvajal, Nacho Fernández i José Lumato, que tenen permís per incorporar-se més tard, ja que van acabar la temporada amb els seus clubs aquest cap de setmana passat.
Per cert, que aprofitant aquesta finestra de seleccions prèvia a l'Eurocopa, la Federació Espanyola ha renovat el contracte a Luis de la Fuente.
D'aquesta manera, el tècnic seguirà al capdavant del combinat espanyol fins al Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà, que se celebrarà el 2026, un Luis de la Fuente que en la prèvia al partit contra Andorra ha elogiat el treball del blaugrana Pedri.
Tengo que darte una buena noticia. Pedri ha vuelto. Le he visto con una ilusión, le hemos visto con una ilusión, un trabajo, unas ganas de demostrar, con energía, pero en cualquier caso no se está jugando nada mañana, no tiene que demostrarme nada, yo a Pedri le conozco perfectamente.
El jugador blaugrana apunta a ser titular aquesta nit juntament amb Lamine Yamal, també jugador del Barça.
I de la seva banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per l'Eurocopa de l'any vinent en derrotar 3-2 a Dinamarca.
Espanya ha hagut de remuntar després que les daneses s'avancessin amb un doblet de Thompson. Al minut 74 arribava la reacció del combinat espanyol amb una diana d'Irene Paredes. La mateixa central blaugrana empatava 3 minuts més tard amb un cop de cap en un altre córner d'Alexia. El temps afegit era Lucía García, qui completava aquesta remuntada amb el definitiu 3-2. L'entrenadora Montse Tomé destacava la reacció de l'equip.
Es cierto que se nos puso el marcador en contra, que después fallas en ese penalti y piensas, bueno, igual tenemos el día tonto, ¿no? Pero ellas se conectan, ellas creen en la esencia, creen en su juego y tienen una mentalidad ganadora muy buena, además del talento.
Espanya ha consumat així la seva classificació per l'Eurocopa, que es disputarà l'estiu del 2025 a Suïssa. Abans encara haurà de jugar dos partits més d'aquesta fase de classificació.
I pel que fa al món del motor, Ducati ha fet oficial aquest matí el fitxatge de Marc Márquez per a les dues properes temporades i, atenció, tornarà a ser el pilot més ben pagat de la graella de MotoGP.
Finalment, el de Cervera s'ha sortit amb la seva i el seu desafiament llançat dijous abans del Gran Premi d'Itàlia ha fet canviar d'idea els mandataris de Ducati, que han preferit el 8 vegades campió del món abans que Jorge Martín, que va optar per anar-se en
Brilliant. I en tenis, Carlos Alcaraz ja és a semifinals del Roland Garros de París després de vèncer en 3 sets al grec Stefanos Tsitsipas.
Resultat final de 6-3, 7-6 i 6-4 en un partit que el jugador murcià dominava de principi a final sense donar cap mena d'opció al seu rival. Ara les semifinals, que es disputaran divendres, tindrà un repte majúscul en enfrontar-se a Yannick Sinner, que a partir del proper dilluns serà el nou número 1 del món després de la retirada per lesió de Djokovic. D'altra banda, avui jugar el partit de quarts entre Alexander Zverev i Alex de Minaur, del qual sortirà el jugador que s'enfrontarà a Casper Ruud a la segona semifinal, després que el noruec hagi passat directament de ronda per la retirada de Djokovic.
Estel Migdia.
I obrim informació cultural per acabar. Del 3 al 24 de juliol arriba una nova edició del Clotilde Fest al Palau Robert de Barcelona.
Mira'm com el sol ens mira.
Dins d'aquest palau al centre de Barcelona es podrà veure de franc artistes com la Sua, que escoltem de fons, però també els Figaflaues, el Sacseni i l'Alfred Gracia, entre d'altres.
La cantant barcelonina obrirà el festival, serà el dia 3 de juliol, amb un dels únics concerts que farà amb la banda completa el mateix dia i actuarà Alfred Gracia. El dia 10 serà el torn del duet de Sabadell, Flashy Ice Cream i el raper Lil Dami. 7 dies després pujaran a l'escenari el Sacseni, la banda usonenca de rumba, pelat i pelut. El Clotilde Fest es tancarà el dimecres 24 de juliol juliol amb l'actuació de la banda de versions Coco i el concert dels ballencs Figaflaues.
I tots aquests concerts, com dèiem, són gratuïts en aquest clotí de fest del Palau Robert, però això sí, cal una reserva prèvia d'entrades que es podrà aconseguir a partir de demà dijous a través d'internet. Nosaltres amb això acabem. Tornarem demà quan siguin les dues aquí a Ràdio Estel. Us deixem amb la fabricació pròpia, com cada tarda fins a les 6, amb Mercè Raga i tot el seu equip. Bona tarda. Sembla una postal barata de les illes. Mira'm com el sol ens mira.